A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I des de l'AFEC retrobem a la Susana Gómez. Susana.
Molt bon dia.
Com diu la sarsuela, cuánto tiempo sin verte. Perquè n'havia passat, de temps.
Ara feia molt de temps que no us visitava.
Però com que no pareu...
No parem de fer
actes, no parem de fer activitats. Ens sembla que va anar molt bé el desè aniversari de les dones d'empresa.
Sí, divendres passat, vam celebrar aquí a l'Hotel Marià, amb un centenar d'assistents.
Un èxit total, no?
Un èxit.
Un èxit total. Avui amb tres experiències empresarials, dèiem, dues d'elles d'un mateix sector i una altra que també ens va visitar fa uns quants mesos. Susana, per on comencem?
Doncs us presentem a Eduard Altés, de Protenergia. Bon dia, Eduard.
Bon dia.
I Pau Pascual, de Finca Pascual, i Vicente Agulló, de Factor Immobiliari. Havia tingut un lapsus amb l'empresa.
Seria bon apuntador de teatre, en Vicente. Tornaria a dir-ho. Eduard, t'havíem tingut ja en una època en què estàvem parlant de quelcom que em sembla que encara continua sent motiu de conversa, que és allò de quina companyia elèctrica agafo i què faig. No han millorat les coses des del punt de vista de la informació que té el consumidor sobre les tarifes elèctriques, no?
No.
Continua havent-hi una confusió...
Brutal.
Brutal. Per què?
Bueno, més que res, heu de pensar que és un sector governat per unes macroempreses a nivell gegant i ells són una miqueta qui maneguen tot el que és la normativa, no? O sigui, nosaltres tot són normes via BOEs, via reglamentacions jurídiques, tenim Ministeri d'Indústria pel mig, tenim Red Elèctrica d'Espanya com a operador del sistema, tenim unes altres... Llavors, està tot molt manegat, no? A més, les inclemències climatològiques també hi entren, sequies, interconnexions continentals i després també doncs, internacionals, en França, en Portugal, en Marroc. I això fa una miqueta doncs, que el temps estigui...
Potser el que hem arribat perdó, a saber és que participem d'una subhasta cada dia, no?
Sí, diària. Hem diària. De pensar que cada hora té un preu diferent i va en funció de la demanda i després de quines són els mètodes productius.
El preu de la llum va canviant cada hora?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Avui a les 12 de migdia es tanca el preu per demà, per exemple.
Per totes les hores del dia de demà.
Per totes les hores, les 24 hores de demà.
I això és una, vaja, una bestiesa preguntar-ho. Qui ho sap, això?
Bueno, hi ha logaritmes que més o menys et deixen aprendre.
Qui sap totes aquestes xifres? Perquè evidentment el consumidor d'això no en sap res, no?
Al final nosaltres, com a comercialitzadora, som qui transmetem part d'aquesta informació. Som l'interlocutor entre el client final i els diferents operadors que entren al sistema.
Mm-hmm. Vosaltres sou comercialitzadora.
Ah, exacte.
Sobre vostè hi ha distribuïdores.
No és sobre, és un altre gent diferent. És a dir, la distribuïdora és qui porta el transport des de les estacions de transformació a nivell municipal fins a comptador.
Mm-hmm.
Llavors ells són els encarregats d'aquest manteniment de xarxa.
D'acord. I vosaltres sou...
Nosaltres som la comercialitzadora.
La comercialitzadora.
És a dir, qui nosaltres fem aquestes previsions de compra, preveïm quin consum tindrà el nostre client a l'endemà, fem aquesta compra a mercat, a OMI, Polo Espanyol, que és com si diguéssim una llotja on es ven tota l'energia que es produeix el dia de demà.
Quina cosa més complicada.
A més, passem totes les nostres previsions.
Aquí t'estem mirant tots com allò de dir.
A Red Elèctrica
paguem un rebut a final de mes i mira tu, expliqueu-me el que vulgueu.
Això és molt complexa.
És molt complexa.
Sí.
Perquè hi hauria una forma més senzilla d'administrar tot això de la llum?
Bueno, al final, i cap a on hi ha tendència, mirant els països europeus, és cap a les xarxes intel·ligents, no? Les smart grids, que es diuen. Al final nosaltres ens haurem d'administrar i gestionar aquesta petita energia. Aquí tenim el gran hàndicap, com deia, de burocràcia, perquè ens podem produir, però bueno, tard o d'hora, ara hi ha hagut una reglamentació i el Tribunal Europeu doncs, ha tirat enrere una miqueta tota la normativa que s'havia fet des del govern espanyol, i això ajudarà una miqueta a que l'autoconsum a poc doncs, vagi agafant el seu pes.
Perquè si ara un vol fer autoconsum...
Pot fer-ho fins a 10 kW tranquil·lament, l'únic que necessita és un comptador de sortida on llegeixi. Val? L'únic és que, clar, a nivell domèstic, ara per ara necessitem unes bateries. El gran problema de l'energia no és com el gas,
és emmagatzemar-la.
És emmagatzemar-la. Avui en dia el cost de les bateries és molt car. I,
que
i pot, després té
que una durada. Què pot valer unes bateries per una vivenda?
Per uns 3-4 quilowatts, que és una vivenda amb poc consumer.
Diguem-ne, pel comptador de tota la vida, de pel casa, comptador de 4 kilowatts.
Ah, exacte, doncs per això podem estar sobre uns entre 6 i 8 mil euros si anem, depenent de quina tipologia.
Caram. Sí.
Després les plaques, instal·lació, manteniment...
Són molt rebuts de corrent, això, eh?
Sí. Per això encara, a veure, nosaltres el que estem fent és instal·lacions d'autoconsum sense acumulació, però a nivell d'empresa. Però bueno, les amortitzacions hem de tenir en compte que estan vora els 6-7 anys. Val? Si anem ja amb bateries, les amortitzacions són 13-14 anys. Amb lo que
és molt això, no?
Moltíssim.
És molt per una empresa, per un avui particular, no cal ni dir-ho.
Les
no.
empreses busquen amortitzacions d'un anyet, que són avui són utòpiques.
Clar que parlem d'una amortització de 14 anys. Pau Pasqual, bon dia.
Bon dia.
Esclar, quan assignaven hipoteques per 40 anys i tot això, imagina't tu, parlem aquí de 40 anys i parlàvem de 14 per amortitzar una instal·lació elèctrica i hi ha gent que es va hipotecar de per vida.
I tant,
però... Encara hi ha gent que s'hipoteca de per vida?
Encara, encara.
Encara?
A 40 anys... On ara es torna a començar a veure.
Ara es torna a començar a veure.
La memòria històrica, jo crec que en aquest país dura molt poc i tornem a agafar hàbits que ens han perjudicat més que una altra cosa.
En Pau Pasqual és de Finques Pasqual... Teniu oficines a Vilanova, a les Roquetes...
I a les Roquetes.
I a les Roquetes. L'empresa té molts anys de trajectòria.
50 anys.
50 anys. I en Pau porta l'empresa...
Porto 13.
Què ha passat en aquests 13 anys? Perquè 13 vol dir que va entrar a treballar a l'empresa en uns anys complexos.
Sí, va ser... Jo vaig començar, per dir-ho així, en l'últim moment on tot es venia, tot valia i tot funcionava.
Això era així, eh?
Això era així, això era així. Jo no... Ho vaig viure, però no ho vaig aprofitar perquè no tenia les eines segurament per poder-ho fer.
D'acord, però és cert que tot es venia...
Tot, sí, feien cues davant de les portes per comprar el que hi hagués, com he dit que diu. Sí. Però bueno, això als 2 anys, realment quan jo vaig agafar una mica de força, això ja va canviar totalment. El mercat va canviar, no es venia, com deia mon pare, ni per recepta al metge.
Yeah. És a dir, vas entrar... precisament en un moment en què difícilment es podia trobar feina o una mínima cartera de clients en l'àmbit immobiliari.
Exacte. Jo quan vaig començar a tornar a agafar força com a empresa, jo obria oficines i tota la resta estava tancant oficines. Però bueno, això ja és un repte personal, una empenta personal i com a projecte d'empresa i també bueno, tot el que portava, el coneixement que portava històric, tot això m'ha ajudat força.
No tenia allò un punt de risc, segur que sempre n'hi ha, no? Sí, però si molt. Més d'un li va dir en Pau què estàs fent?
Sí, més d'un, més de dos.
I més de dos?
Sí, tant, i tant.
Què estava fent en Pau, doncs? Per què s'obria quan tothom tancava?
Bueno, perquè és un sector que sempre m'ha agradat, jo ho he viscut de sempre, jo quan sortia al col·legi amb un pare ja anava, amb 5 anys ja anava a ensenyar cases, o sigui, jo això ho he viscut sempre i la conjuntura pues, ara va millor, ara va pitjor i ens hem d'adaptar a tot el que pugui venir. I els moments complicats són aquells que ens fan forts, perquè, i més, això ho veig actualment també perquè ara que la cosa pot funcionar una miqueta millor, jo també sóc president d'ICAT Garraf, que és l'associació immobiliària d'aquí del Garraf.
Que aplega...
Som 59 immobiliàries actualment. Que el Vicente també és una d'elles.
Saludarem en Vicente Bulló de Factor Immobiliari, que no són totes, eh?
No són totes.
No, perquè hi ha una inflació ara d'immobiliàries.
Sí, exacte.
Sí, d'acord. Però aplegueu a l'associació aquestes i suposo que sou conscients que la cosa... i el que acaba de dir en Pau, la cosa va, o sembla que vagi bé.
Sí, exacte. Va, partíem d'un punt molt baix, eh? O sigui que qualsevol cosa, qualsevol punt de millora s'està notant molt.
Clar, també partíem d'un altre punt extremadament alt.
Exacte.
Perquè suposo que si en 5 anys anaves a vendre cases, el teu pare i tu suposo que seríeu els primers que ens diuen no, no, és que les cases no es venen com es venien fa 15 anys,
no.
Que la gent sobre un paper deia això i pagava el que no, sigui, no. Així no es ven una casa, no. Que no.
Ni molt menys.
Ni molt menys. Ni molt
menys. També en aquell moment el tema hipotecari no era com el que és actualment o com el que era fa 10 anys. En aquell moment els interessos eren super elevats, o sigui, qui podia agafar una hipoteca era un perfil molt excepcional. En el moment de crisi, per dir-ho així, van arribar perquè les hipoteques no tenien filtre, com aquí que diu. Se li donaven a qualsevol, entre cometes, eh?
Sí, 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 sí. Sí, crec que amb matisos tothom entès aquest missatge de que qualsevol podia tenir accés a una vivenda que, vaja, que difícilment amb els recursos propis es podia, anàvem a dir, assumir el pagament d'això, no?
Exacte.
Vicente Agulló, bon dia.
Bon dia.
En Vicente porta 7 anys en el món immobiliari.
Correcte.
I menys en la seva pròpia immobiliària.
2 anys.
2 anys.
Fa ara que m'he obert.
Què ha passat en aquests 7 anys?
Doncs moltes coses i molt divertides.
I molt divertides.
Molt divertides. Realment fa... Jo vinc del món de la construcció, també com el Pau vam agafar la cua, no? d'aquell boom, no ens va donar temps a aprofitar-ho. No?
O sigui, treballaves amb una empresa de construcció?
Sí, 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 bueno,
amb diferents
constructores, promotores i, uh-huh. i de més.
Però ho dic, bueno, perquè faig un parèntesi aquí, com que estem parlant amb dues persones que es dediquen a les finques, hi va haver un moment en què les empreses de construcció es van sentir tan fortes que fins i tot es van convertir en promotores immobiliàries.
Correcte.
No?
Correcte.
Ara encara passa això?
Sí,
encara passa.
Sí,
d'acord,
sí,
tanco el parèntesi. D'acord. Vas viure, com deies, aquells darrers anys de...
Exacte, aquell últim boom, no? I bueno, va haver un moment que van tancar persiana moltes empreses i ens van veure molts tècnics doncs, abocats a reinventar-nos. Jo per sort vaig trobar el món de casualitat, a més, el món de la immobiliària, i és una cosa que compartim amb el Pau, que ens apassiona.
Mm-hmm. Si t'apassiona és molt divertit.
Sí, sí, sí,
si t'apassiona és molt divertit. Sí, sí, suposo que en això l'Eduard, si t'apassiona tot és molt divertit,
sí,
no?
Nosaltres no tenim per avorrir-nos.
Exacte. Tots tres esteu fent exactament allò que us agrada fer.
Sí,
sí, exacte.
D'acord. Aleshores, això també, encara que sigui una derivada del debat d'avui, és molt important tenir-ho al cap, eh?
Sí.
Si apassiona allò que es fa, tot a la vida resulta una mica més senzill d'assumir. I quan diem d'això, els moments dolents sobretot.
Sí, sí.
Total, que d'una forma així, com qui no vol la cosa...
Aleatòria. Totalment, doncs caiem, no?, aquí al món immobiliari a Sitges. I jo vaig entrar en un moment, com deia el Pau, no?, que no es venia ni per recetar al metge, doncs jo vaig entrar quan no hi havia ni metge. O sigui, per fer la recepta no es venia ni un clau.
L'entorn d'en Vicente deia, per què et fiques amb això? Si no hi ha, si no sí, hi ha sí, sortida, si no hi ha res. Era això el que s'escoltava en Vicente, sí, sí, com s'escoltava en Pau.
Exactament, érem com bojos, no?, de dir, què fas si vas de Guatemala a Guatepeor? No? Bueno, però trobant un món que és molt divertit, formes diferents de treballar de la immobiliària clàssica, més que de la immobiliària clàssica, que se li mereix tot el respecte del món, uh-huh. dels procediments clàssics, no? De la forma antiga de treballar, que acostumats a que tot es ven a qualsevol preu i de qualsevol forma important. Bueno, trobar formes diferents de donar un servei.
D'acord.
Llavors hem evolucionat a nivell formatiu, a nivell procedimental, a nivell associatiu, cap a formes...
I ara què hi ha? Per definir més o menys la situació actual, aquesta percepció que pot tenir més d'un i més de dos, de dir, tenim aquella sensació de que tot torna, tot. I torna també aquesta, no sé si dir, aquesta mitja febre de la venda de pisos i de les immobiliàries a cada cantonada.
Clar.
Tenen part de raó que creuen això?
Sí, 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 sí. A més és veritat, però una cosa que és important, i em sembla que ve a relació amb el que estàvem dient, de ser immobiliaris o professionals apassionats per la nostra feina i pel que fem, contra aquells que venen bàsicament com els taurons quan oloren sang, que venen a fer calés, venen a... No els importa. A veure, Pau és principal a la seva zona, nosaltres aquí... per sort o per desgràcia, no, però
també,
sí que...
També.
Però tenim... Sí que ens... Som persones de Sitges que no podem quedar malament amb ningú, has de fer... mans i mànegues per tenir contents a la gent. En canvi, estan obrint gent que és igual, ells venen aquí, no fan valoracions, no fan res, apugen, són els que ajuden a pujar els preus i les males concepcions. Llavors, tot això va pervertint el mercat de forma important.
Sitges, tot es ven?
No.
No. Caram, quin nom és categòric?
Sí, no, no tot
com
es ven.
Com més no podia pensar, si Sitges això, què passa?
No tot es
no
ven.
Tot es ven.
No tot es ven. Tot el que és ben treballat i amb un preu de mercat correcte es ven. I a més en relativa facilitat. Però per arribar a aquest punt has de o tenir molta sort o ser un bon particular.
Vostès
no?
Estan pensant a casa. I què deu ser això del preu de mercat correcte? Bueno, després d'haver viscut durant molts anys amb allò de tranquil, que només és car allò que no es pot pagar. No exacte. Pateixis.
Bueno, és que és això.
És això.
És que és car el que no es pot pagar. I a dia d'avui el comprador, sobretot a Sitges, no? Tenim un comprador principalment component estranger, treballen d'una forma, has d'entendre com un anglès negocia a Anglaterra, com un americà negocia a Amèrica, com un suís entra a una immobiliària.
Molt diferent de nosaltres.
Molt diferent del que treballàvem aquí.
En quin sentit, Vicente o Pau?
Sí.
Que demanen més coses, exigeixen més coses?
A més de que exigeixen molta més documentació, que per llei nosaltres ja estem obligats a aportar-la, i molta gent no ho fa, però no estan acostumats allò a les negociacions d'un 30 o un 40%, i no, allò està, bueno, però tant el comprador com el venedor saben com va, no, aquesta gent, molta gent, fins i tot ara comencen a entendre que es pot negociar, però venien i, no, però si això està a aquest preu, jo no puc comprar, diu, bueno, però podem fer una oferta, què és això?
D'acord, és a dir, no estan acostumats o avesats, o fins i tot ho consideren dolent, allò un regateig constant de preu, Zoco, allò com una cosa no, com una cosa poc seriosa, com una cosa poc...
Sí, aquí estàvem acostumats a això.
Estàvem acostumats a això.
Sí, posa el preu que sí, ja negociarem, ja veurem el que passa. I si vens amb una altra cultura, amb un altre coneixement, això ja no t'ho planteja, si el preu és X, serà X.
Clar,
quan arriben aquí, dius, no, tu digues, ja veurem el que fem. Clar, també se'ls queda una cara i dius, això va així.
Això va així? Aquesta setmana té un preu i la setmana que ve ja en té... No encaixa molt, això. Eduard, esclar, no és comparable perquè no sabem gairebé res del rebut de la corrent, tampoc sabem res de la competència sobre el rebut de la corrent, així com aquí podem anar a un mateix pis, una immobiliària, mira tal, l'altre tal... amb la corrent estem...
No, a més, nosaltres entrem també en preus a futurs, amb el que entres més variables.
Exacte. És a dir, estem gairebé, diguem-ne, que obligats a confiar en la companyia que ens subestra.
La nostra diferència és tractar una. Nosaltres, el nostre client final és la petita i mitjana empresa. I al final, nosaltres som de territori i treballem per les empreses del territori. I el que una miqueta comentaven els companys, doncs, al final treballes amb una persona i tu ets el més transparent possible amb aquella persona, no? I és el que intentes transmitir amb la teva negociació i amb el teu dia a dia. Nosaltres tenim clients que sense llum no poden obrir la parada, des d'un hotel, des d'una fàbrica, i llavors doncs, al final el que busquen és una solució i una persona que hi hagi darrere. Llavors aquesta és una miqueta la nostra filosofia, no? De tractar amb persones.
Per aquells que sempre poden pensar, bé, ets empresa petita, no seràs capaç en algun moment donat de servir-me o de resoldre'm grans problemes que hi pugui haver, com em pot resoldre una empresa gran?
Potser al revés. Sí.
Pregunto, per si aquest és un pensament que tenim molt interioritzat i al final resulta que l'empresa petita pot ser molt més flexible.
A nivell, sí, és molt més flexible, és més permeable. Nosaltres el que ens permet és actuar al moment, les nostres accions són molt més ràpides que no parlar amb un interlocutor d'urgències que veiem a la factura, no? Si té qualsevol avaria...
Doncs... És a dir, ens imaginem això, una petita i mitjana empresa de la comarca que es queda sense llum.
Sí, les nostres accions, doncs, una, estan reportades directament amb el nostre ens regulador, que és la Comissió Nacional dels Mercats de la Competència, depenent del Ministeri d'Indústria, amb el que tots els diferents organismes que entren dins del nostre sector, doncs passem una sèrie de reports de forma mensual, amb el que queda tot reportat. I el nostre ent doncs, diu, això ho has fet bé, això no, això et penalitzo. I lògicament penalitzen. No?
I esteu obligats a fer-ho bé, evidentment.
Exacte.
Tot això serveix d'alguna cosa si un és més car?
Bueno, no ser el més econòmic significa que pagues menys en el nostre sector. Doncs hi ha
molt... És a dir, no ser el més econòmic no significa que paguis menys, eh?
Ah, exacte. Llavors, en aquest sentit, nosaltres hi ha clients que al final el que busquen és un servei i nosaltres el que intentem és optimitzar al màxim aquests consums. Amb empreses fem unes auditories i els diem als DAFOs, no? Punts forts febles d'aquestes instal·lacions, on ells que coneixin, no? On ho estan gastant i com estan gastant la seva energia. Per nosaltres és bàsic, i si estem servint amb un client final, doncs per nosaltres també és necessari conèixer quines instal·lacions té i quin ús fa d'aquesta energia. Llavors, tot en el que nosaltres estiguin des del camp tècnic ajudar-los a reduir aquest consum, doncs encara que anem i ens tirem pedres a sobre la nostra taulada, que els hi venem, no?, menys quilowatts, al final el que aconseguim és una relació personalitzada i amb un de llarga durada, no?, de fidelitzar amb aquest client.
Mm-hmm. Què és el que trenca més la closca de les empreses de la comarca, el que preocupa més a les empreses? Quan aneu a una empresa, què els preocupa més?
També la comarca del Garraf és que és molt peculiar, perquè cada població és
sí,
molt diferent.
És molt diferent.
Llavors, aquí a Sitges, doncs, els serveis, no? Tot el que és hostaleria, teniu un gremi fortíssim, no? Que quasi tot passa governat pel gremi, no? A Vilanova hi ha una altra tipologia totalment de gent, de forma de pensar i de tipologia de negoci. Nosaltres també estem anant cap a tot el que és el Penedès, gent diferent, una altra tipologia diferent d'empresa,
o sigui, demandes que, diferents?
Exacte.
Sí?
Sí, sí, totalment. Totalment. Al final, és el que també, en resum, és que el que al final busquen és un tracte directe amb una persona, no amb una màquina ni interlocutors. Llavors nosaltres és el que els estem donant, no? Com si diguéssim, és de proximitat, no? De ràpida, un ràpid servei, que és al final el que necessita qualsevol empresa a l'hora de funcionar, doncs que si arriba i no pot encendre el llum, uh-huh, no pot generar beneficis.
Pau i en Vicente assenteixen amb el cap, però clar, quan comprem un pis, tornem a l'immobiliari en algun moment de la nostra vida o no?
Nosaltres intentem que ho
vosaltres
facin.
Vosaltres intenteu que ho facin.
Sí,
jo dic,
sí.
Però allò de dir, un cop comprada la casa, mira, trobaràs més amb el banc que amb la immobiliària, probablement, però sí.
Nosaltres,
no, exemple, pregunto, sí, us sí, pregunto, per perquè a partir d'aquesta reflexió que deixava l'Eduard...
Intentem, per exemple, en el nostre cas, no ser una macroestructura on tinguis tot integrat, sinó bueno, treballem amb molts partners, amb molts col·laboradors, a nivell d'energia, a nivell reformes, a nivell de tot... I a més de l'immobiliari de referència pel nostre client, doncs volem ser aquell manual, no? de com viure a Sitges o com mm-hmm. treballar a Sitges. I quan ens truquen, fins i tot, escolta, Vicente, venen uns amics, on els porto a dinar? O sigui, fins a aquest punt arriben a tornar.
Vilanova, Sitges, Ribes, tres mons molt diferents?
Molt diferents, totalment.
Molt diferents, totalment diferents? Mm. Va, en quin sentit?
Sobretot la diferència que pot haver més amb Sitges, el que comentava abans el Vicente, és pel tema turístic. No hi ha tant de turisme a un Sant Pere Ribes o un Roquetes, per exemple, com a Sitges, no? Vilanova ara potser sí que s'està notant una miqueta més, però aquest és un punt diferencial brutal.
D'acord. Mm. Això implica una clientela diferent?
Exacte.
Sí.
Sí.
Sí, sí, totalment.
El tipus de producte que poden estar buscant a cada població és diferent.
A Vilanova què es pot buscar? Quan parla de tipus de producte?
A Vilanova, sobretot, és la primera residència per la família,
per la família
treballadora, sí, que moltes vegades, i ara està passant, sobretot quan des de Barcelona està marxant molta gent pels preus que estan havent a Barcelona. A Vilanova és una de les places on estan arribant.
És a dir, s'està notant això, eh?
S'està notant.
Aquest èxode barceloní, amb pes per l'augment de preus a Barcelona, aquest augment imparable
sempre,
de preus.
Sempre ha estat així.
Sempre ha estat així.
I Vilanova sempre ha sigut un referent. A Sitges, possiblement no ho noten tant, perquè
no,
els preus
perquè
també són uns altres.
Un no surt de Barcelona per venir a Sitges a buscar una casa més barata.
No, exacte.
Vaja,
exacte.
Això segur.
Clar, al final busquen poblacions que tinguin la mateixa qualitat de vida que poden tenir un Barcelona, però amb uns estàndards econòmics un pèl més ajustats.
D'acord. Vilanova és ara un dels llocs de la comarca on els preus dels pisos estan més assequibles?
Més assequibles? Bueno, un preu assequible, què és un preu assequible?
Ja m'ho pensava dir que ara em farà aquesta pregunta. Clar. Però, va, què és un preu assequible? Un pis per 250.000 euros?
És que, ja, és que depèn de la teva situació. Si és només per tu, segurament serà car. Si és per la família, dues persones treballadores i això, segurament no. I més si vens ja amb un primer pis, perquè el que compra un pis de 250.000 euros normalment és que ja té el primer pis que li va costar 50-60, que el ven una mica, i el diferencial que ha de posar tampoc és tant.
Un pis car, Vicente, són 500.000 euros?
Sí, comença a ser car.
D'acord. Sembla que hem definit més el car que l'assequible, eh? Tot allò que, diguem-ne, superi 500, 450, 500...
Sí, per sobre de 400...
Tot això ja és un pis. En el cas de Sitges, és evident que ens desmarquem de la resta de la comarca, no? Hi ha un entorn, o dibuixaries un entorn bastant semblant al de fa 15 anys en matèria de preus?
A veure, jo no ho coneixo, no tinc aquesta referència, més que per dades que has pogut llegir, però sí que és veritat l'evolució que ha fet Sitges.
Està pujant, això?
Va haver una curva fa uns 15 anys molt, molt marcada, que va pujar el mercat de Sitges a un nivell top, no? a nivell de preus. Llavors, un cop assolit, diguem, el seu estàndard, doncs ja la variació va d'acord amb la resta. Tot arreu podrà pujar un 10%, però no és el mateix un 10% de 50.000 que de 500.000.
Sitges és car?
Sitges és car.
És car.
És car. És la segona ciutat més cara d'Espanya, euros metre quadrat de mitjana. Llavors, és car.
Però també es viu molt bé.
Clar.
És a canvi... preguntar, què és això de viure bé?
És a canvi. Les coses són cares o barates, depèn del que tens a canvi.
Hi ha aquesta percepció, del client, a Sitges es viu bé.
Sí. És el bo que tenim a la comarca, perquè per això també tenim tipus de... És molt diferent la població, però la qualitat de vida és molt bona. Vilanova, un Sitges... És que ens equiparem molt fàcilment a la qualitat de vida a Barcelona. Sí. I ja no som una gran ciutat, és una ciutat més...
Amb
més
tota petita. La murga de les grans ciutats.
Sí, exacte, però aquí, això que, el que comentava el company, a nivell de restauració, tenim el millor, tenim platges espectaculars, tenim... el clima, per què no dir-ho, però que tot això ajuda moltíssim.
Perfil de client.
A veure, principalment aquí tenim gent que busca segona residència, perquè gent pròpia de Sitges que pugui assolir una primera residència tampoc n'hi ha tant amb el nivell de preus.
Això és una evidència.
Això és una evidència i és una cosa que hem d'estudiar, a veure què...
Perquè si et preguntés... per una parella jove, Sitges, un pis, no trobarà res per menys de...
De 200.000 euros. O sigui, allò
i això suposo
cosa,
que anant...
Clar, justeta, vull dir, tampoc... Hi ha alguns pisos, evidentment, més barats que això, però seria una base, serien aquests 200.000 euros.
Comparativament, ha pujat més el lloguer que el preu dels pisos?
Em sembla que a tot arreu...
A tot arreu?
A tot arreu, el tema del lloguer...
Què ha passat amb el lloguer?
Bueno, el tema del lloguer, ja aquí a Sitges tenim dos factors. Un és el lloguer de temporada, evidentment hi ha gent que té el seu habitatge i en treu un rendiment econòmic, això és evident. I després la modificació de la LAU, de la Llei d'Arrendaments Urbans del 2013, que va fer que els lloguers passessin de 5 a 3 anys. Llavors, ara encara hi ha contractes que acaben d'aquests de 5 anys, han pujat els preus, llavors aquell que diu, bueno, doncs jo ara marxaré, no? Canviaré de pis, es posa a mirar el mercat i diu, ostres, és que el que jo pagava 700 i ara em demanen 900,
no
ho trobaré per menys de 1.000 a fora, llavors em quedo. Aquell lloguer no surt al mercat.
Entesos.
Llavors, el joc de les cadires, que dic jo sempre, si un no s'aixeca, l'altre no pot seure.
Està clar.
I no té velocitat.
Perquè per algú s'ha fet molt bé, aquí Sitges, lloguers per menys de 800 euros... He dit 800 i diria 900,
però
no?
Jo havia treballat en pisos fa 5 anys que ara demanen 1.100, 1.200 euros i fa 5 anys estaven per llogar per 700 euros i els tenies 6 mesos buits i no hi trobaves, clar. El que va trobar aquest pis fa 5 anys per 700 euros, a dia d'avui...
Va fer un negoci de la
seva
vida.
Però no es mourà.
No es mourà.
Quan li demanin 900, tampoc es mourà.
Tampoc es mourà.
No trobaré res d'aquestes característiques.
I nosaltres parlant del preu de la llum, Eduard.
Clar.
Veus?
Que vinguin tots a Vilanova.
I aquí com es mou? Que vinguin tots a Vilanova. Perquè no passa això a Vilanova.
Sí, també, sí, també.
Sí? Però amb aquesta, suposo que amb aquest grau no tant, no?
Igual, eh? L'únic igual. Que aquí Sitges hi ha la peculiaritat que està el tema turístic que a Vilanova...
Dels pisos turístics.
Dels pisos turístics a Vilanova no està tan accentuat, per dir-ho així.
Ribes és més econòmic? És el lloc més econòmic?
Del... No, Ribes no. Té la influència de Sitges, sí, molt directa, eh?
Sí. Moltes... La influència de tots aquells que no poden viure a Sitges, exacte, que van a viure a Ribes.
Sí, nosaltres tenim...
Hi ha alguns d'aquests que ens diuen, no, és que ara Ribes també la cosa està difícil, sí, perquè també s'ha pujat respecte al preu que tenien.
Perquè nosaltres derivem, el nostre client molts cops ens demana aquesta derivació de no puc assolir Sitges, doncs anem cap a Ribes, no? Que poder és una mica més a prop, sí, o... En canvi, derivem molt poc client cap a Vilanova. Sí. El que vol Sitges no sabem per què, però no vol Vilanova. En canvi Sant Pere sí que és una segona opció.
El que no sé si es fa un moviment a l'inrevés, Pau, si hi ha molts vilanovins que volen venir a viure aquí.
No gaires.
Però tenim un problema des del punt de vista de la vivenda assequible.
Actualment, jo crec que el municipi de la comarca més assequible és Roquetes, que no deixa de ser una part de Sant Pere de Ribes, sí, però jo crec que és la que té els preus més ajustats.
Des de la vostra experiència, què es podria fer perquè la gent jove tingués alguna sortida possible, no ho sé, per l'experiència, pel que us trobeu?
Són ajudes institucionals, sobretot nosaltres des de carrer, des de les nostres oficines, poc podem fer. Sobretot el que s'hauria de fer és un canvi normatiu en el tema de si hi ha un problema d'impagament o un tema d'ocupació, que la llei ja això ho reguli, que no hagis d'estar 2 anys per recuperar aquella vivenda. Si això aconsegueixes que sigui en 1-2 mesos, sortiria molt de producte al mercat en lloguer, amb la qual cosa milloraria molta cosa i afavoriria tot. Però fins que això no es reguli, sembla que, clar, això a nivell normatiu no ho poden tocar perquè estarien mal vistos. Són o vots o digue-li com vulguis. Però jo crec que aquest és un dels punts importants. Mm-hmm.
Perquè aquests lloguers, és clar, només els poden pagar estrangers?
Bueno, estrangers o gent, diguem, nacional, però amb
capacitat adquisitiva
d'una certa edat, amb un poder adquisitiu, gent amb una formació o amb uns llocs de treball determinats.
Clar, això que Sitges de Vilanova, això ja és el mateix que comentàvem amb el tema de venda, és pues, la família treballadora o ja buscant el pis petit una persona, pues,
us ho pregunto per si evidencieu que ha canviat el tipus de client.
Sí. Perquè al final
que si les circumstàncies han anat, el mercat ha anat arraconant un tipus de client i ha afavorit la presència d'un altre.
Clar.
Però això crec que això passa sempre en tots els mercats, a la que s'ajust per un tema d'oferta demanda, òbviament. Però sempre ha passat. L'únic en moments de canvi com pot ser ara és quan uno sembla que sigui més imperatiu perquè ho veus més.
No, i sobretot perquè afecta allò a ciutadans nascuts o el propi poble que han de viure, diguem-ne, aquesta etapa de la seva vida, de marxar quan diguem-ne, no, o això no es contemplava, o era d'aquelles coses que un no acaba contemplant mai, no? Que no pugui viure ni al poble on va néixer perquè no té capacitat de poder viure.
Nosaltres, clients de la nostra edat, de 30 a 40 anys...
No en veieu?
Molt pocs.
Tot això de Santa Bàrbara, Vicent, i tot això, qui ho comprarà?
Abans en parlàvem mentre esperàvem per entrar.
Sí, parlàveu d'això?
Sí, clar, això...
Qui comprarà tot això? Hi ha 80 hectàrees de terreny, es farà allà tot el que es farà, qui ho comprarà?
No ho sé, la veritat és que...
Una mica sí que ho deu saber.
A veure, hi ha corporacions que compren packs d'habitatges o de terrenys, jo principalment a dia d'avui és negoci, no és habitatge. A dia d'avui és un tema... econòmic, financer...
Especulatiu?
Especulatiu, puro i duro, de moment. D'aquí un temps...
Ostres, no haurem canviat massa, doncs.
No, el que deia el Pau abans, no. Em sembla que no n'hem après gaire, ni tan sols a llegir les notícies, ni a llegir els informes que va traient la gent, perquè només aprenem aquella informació que, que ens interessa, que ens interessa a nosaltres.
Que ens fa sentir bé, no? Sí, sí. Tens la mateixa sensació, Joan, sí, que després... Sí?
Sí, sí. Són cicles, no? Al final...
Però, ostres, mira que aquell va ser dur, eh?
Ja.
Bé, és a dir, allò que va ser tan dur va passar fa 4 dies, en el fons.
I ens va fer mal.
I va fer mal.
Jo suposo que la gent ha d'aprendre una miqueta, no? Però si no és conscient, clar, ahir és on vindran després les batacades fortes, no?
Clar.
Però clar, la gent ha de ser conscient de què hem passat. Jo almenys ho he viscut personalment. T'has hagut de reciclar laboralment. T'has hagut de... no sé, moltes coses i molts canvis al llarg de la vida, almenys els de la gent de la nostra edat, no? Llavors, t'has reciclat, t'has format, estàs treballant. Jo puc dir la meva vivència personal, és a dir, jo he après, ho he intentat, ho crec que he après una miqueta la lliçó, i clar, ara ets molt més conscient i jo almenys sóc més curós amb el que fem, no? I no entrar en aquests jocs especulatius d'empreses, d'anar a buscar volums, però és que també hem de ser conscients de que hi ha molta gent que juga amb aquesta especulació i es dedica, doncs, a anar a números ràpids i a fer transaccions econòmiques d'un, dos, tres, quatre anys, doncs buscar una rentabilitat aquesta que l'has ficat, no? Llavors hi ha moltíssima gent que es dedica a això.
Aquí el tema formatiu és el que comentant, jo crec que és clau, i on a més ho veig i també estem intentant fer un canvi és a l'associació que agarrafa l'associació d'immobiliaris. Un dels punts forts que tenim, a part de crear una metodologia que tothom sàpiguem treballar i treballar bé, però a part d'això és la formació que fem, que és contínua. Sí, ara fa 4 dies érem 92 immobiliaris aquí a Vilanova formant-nos amb CRS, que és un mòdul formatiu
top
a nivell mundial. O sigui, jo crec que serem la comarca amb més formació en aquest sentit.
Deixa'm preguntar una bestiesa. Com es ven un pis? No és allò de dir, passa, entra, qui podria veure... Pregunto. Sí. Per si a vegades en allò fonamental un pis es ven com s'ha venut sempre. En allò fonamental.
Sí.
Sí,
a veure,
sí.
Els pisos no es venen, els pisos es compren, o sigui, és important.
És un matís,
sí, és un matís molt interessant, aquest.
Nosaltres no vendrem mai un pis. El venedor de cotxes o el venedor de com aquells de l'oeste, no? Que anaven fent. No, o sigui, algú entra a un pis, li agrada, li quadra el preu, faig una oferta o no,
d'acord,
i me'l compro.
Vols dir que és una forma de dir que hi ha intangibles en aquell pis?
Sí,
que són els que fan que veritablement el client se senti amb ganes de comprar-lo.
Però perquè algú el pugui comprar...
Algú ha de saber-lo.
L'hem de posar al mercat amb unes condicions, amb una feina, compartir amb els companys...
Això amb l'energia no deu passar, no?
Bueno,
aquesta mena d'empatia amb el servei o amb el producte...
Al final, sí, vens un servei i vens un producte amb energia també. Nosaltres, per exemple, certifiquem el 100% de la nostra energia com a procedent de renovable. És un valor afegit que li donem al client final.
Algú hi pensa, en això?
La gent
pregunto,
és més conscient.
Per si cada vegada hi ha més...
Jo crec que en el nostre sector i a nivell empresarial estàs en un canvi generacional. És a dir, amb gent amb formació. Hem passat d'empreses familiars, doncs, que els pares, els avis no tenien una formació i ho han anat treballant i com de sol a sol i han anat aixecant els seus negocis, a que al final han format els fills dins del seu sector per traspassar aquest negoci. Els hi faré una falca a l'AFEC, però bueno, de cara també les seves formacions han canviat molt. És a dir, ara doncs ofereixen a nivell de direcció doncs una sèrie de formacions doncs per a que els empresaris a nivell local doncs tinguin una sèrie de valors o de coneixements a nivell empresarial que abans aquí era impensable, no? Llavors, doncs...
No és que els fills pensin diferent dels pares, no, sinó que tenen maneres de fer diferent dels pares.
Exacte. I això és degut a una formació. És bàsica. Nosaltres intentem fer molta pedagogia i que la gent sigui conscient de quins usos, no? El que et comentava abans, per nosaltres és bàsic, però jo crec que pel client també és bàsic en el nostre sector conèixer quins usos fa de l'energia i on l'està gastant, no? Perquè d'aquesta forma ell serà conscient de traspassar aquests valors, que al final són uns costos fixos a un balanç econòmic, doncs traspassar-ho, doncs que si pot ajustar aquest cost fixe i reduir-lo, doncs serà més competitiu al mercat, no? i a més doncs, també donar-li una sèrie de serveis i de valors afegits, doncs, que si per exemple doncs, diu que i nosaltres li certifiquem que aquesta energia que ell utilitza per fer el seu producte doncs, és procedent de renovables, doncs, com a mínim doncs, estem fent doncs, que la gent també i conscienciant la gent a fer una optimització i una reducció de, mm-hmm. d'aquests consums.
Agafo una reflexió que deixaves fa uns instants. No es tracta de tenir una cartera de clients gran, sinó una cartera de clients bona.
Ah, exacte. Sí, sí.
Val per tots, això? Sí.
I fidelitzar-la, no?
I fidelitzar-la.
És bàsic. Costa menys guanyar un client nou, no?
Sí, sí, sí.
Fidelitzar-lo.
Nosaltres hem tingut en compte que sobretot a l'associació un dels punts, a part de la formació, és la metodologia, i el punt clau és treballar amb exclusivitat, que això els propietaris quan els dius moltes vegades diuen, ui, si això...
Què és això, Pau?
Que això és, al final és que ell et dona a tu la seva casa, o sigui,
d'acord,
que moltes vegades seva inversió més important de la seva vida i t'ho dona tu personalment perquè tu i només tu li venguis.
D'acord. O sigui, l'antítesi d'aquella casa que està a totes les immobiliàries. Exacte. Penjada?
Exacte, però per això mateix, per donar un bon servei nosaltres, que hem fet, ens hem associat i el propietari m'ho ha donat a mi, per exemple, Finca Pascual,
sí.
Però jo ho comparteixo, doncs en aquest cas amb el Vicente i amb 59 immobiliaris més.
D'acord, que compartiu un criteri a l'hora de vendre aquell producte.
Sí, ja no anem a buscar els 800 productes immobles que pot haver al mercat, diem, bueno, quants propietaris confien en nosaltres? 50, doncs aquest serà el producte que jo treballi i treballaré amb qualitat. I ja no només ho treballo jo, sinó la resta de companys dintre l'associació.
D'acord, com que ens queden només 3 minuts, un apunt sobre les plataformes online de venda de pisos. I si això pertorba molt el mercat o ajuden, sí, també els compradors a situar-se una mica abans d'anar a una oficina o està substituint les oficines o què està passant?
A veure, substituir les oficines, al final, el que parlava el company abans, la gent en general el que vol és un tracte humà i algú que li faci cas, i ens passa, no? Tots anem al metge i dius, hosti, només mateix 2 minuts, jo volia 4, i vols que et facin cas.
I amb la casa això continua passant.
I això, clar, estem parlant de la inversió, el que deia el Pau, la inversió més important de la teva vida. Probablement no et compraràs res més car que una casa. Llavors, tindran clients, evidentment, les plataformes, com tot arreu, però qui vol un servei personalitzat i que li facin cas i tal, vindrà a treballar amb nosaltres, vindrà a treballar precisament per l'exclusiva, perquè estaràs amb ell i li certificaràs una sèrie de feina de treball que has fet exclusivament per ell.
Amb l'energia passa el mateix? Hi ha molta, no sé si dir...
Nosaltres tenim la porta freda brutal de les grans, clar, no? Clar. Que van fent el porta a porta, no?
Sí.
Llavors, a nivell comercial, exactament igual. Al final, no deixes de tenir nosaltres els nostres clients que 2x3 estan trucant, que tenen agent. Al final, clar, nosaltres tampoc posem permanència amb els nostres clients finals, amb
clar.
El que la millor permanència és que ells estiguin satisfets amb el nostre servei i ja està, perquè lligar un client al final, si ell no està content amb el teu servei,
sí, al final acaba sent, diguem-ne, allò traumàtic,
ja
de dir, a veure com ho trenquem això, si és que no hi ha manera humana de poder-ho fer.
Al final cadascú ha de ser lliure, no?, de poder escollir.
Eduard Altés, gràcies.
A tu.
Pau Pascual, gràcies.
Molt agraït.
Vicente Bulló, gràcies.
Moltes gràcies.
Més informació a
fec.cat.
www.fec.cat. Ja ho saben que això és FEGP.
Correcte.
Que no és fàcil de dir. Susana,
gràcies.
Tornem en 5 minuts. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.